Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Sheikh Drame té un discurs profund, elaborat i absolutament compromès amb la lluita antiracista. Nascut a Dakar, va arribar a Catalunya amb 6 anys i amb els pares i germans es van instal·lar a Martorell. De fet, van ser de les primeres famílies negres africanes de la ciutat. En aquest entorn, la mirada externa i l'assenyalament de seguida es van convertir en els seus companys de viatge habituals. El Sheikh ha patit insults, abusos, agressions per part de la policia i un ventall ampli de comportaments i actituds racistes pel simple fet de tenir més melanina. Són atacs que no es cansa de denunciar en escoles, és educador social i al capdavant de Sorracisme, on abans de ser-ne el president, també va trucar a la seva porta a la recerca d'ajuda i assessorament. Amb una trajectòria de més de 30 anys en la defensa dels drets humans des de l'antiracisme, aquesta entitat ha estat i és refugi per a moltes persones, però fa temps que passa per una època molt delicada econòmicament i que posa en risc la continuïtat del SAID, el servei gratuït de denúncia de les discriminacions o delictes d'odi racista. La pèrdua de subvencions públiques i privades els ha obligat a engegar una campanya de micromecenatge per poder garantir un servei de qualitat. Malauradament, aquesta situació d'estar a la corda fluixa no és exclusiva de Sorracisme, tal com alerta Franzina Alzina, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector.
Les necessitats són enormes i s'ha de reforçar drets socials. I drets socials no arriba a totes les necessitats que hi ha. Fins que això no ens ho creguem, fins que no hi hagi des de l'administració una bona distribució de recursos cap a drets socials, les entitats socials sempre estarem patint.
Només aquest any, Sorracisme ha rebut més de 600 denúncies. Entre les victòries més recents hi ha la condemna i expulsió del cos dels Mossos d'Esquadra de 6 agents que l'any 2019 van apallissar un noi de Manresa de 20 anys al crit de Mico Negre de Merda. Per la seva lluita davant d'injustícies com aquesta, tot el finançament que els pugui arribar mai serà suficient.
Solidaris. Tothom té una història.
Estamos aquí para decir más muros y menos moros de esos...
Un estat català que tanqui les mesquites que prediquen contra Occident.
La violència de género no existe, la violència machista no existe.
Car il est le seul à défendre la nation et sa souveraineté.
I am your voice.
Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT. Sí a la universalidad de la cruz.
How long?
No a la violència islamista.
Are you willing
sí
to go? Before you reach all your selfish goals.
Sheikh, què tal estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Sheikh Drame Tine, activista antiracista, panafricanista i actual president de Sorracisme Catalunya.
T'hem convidat per parlar de diversos temes avui. El primer per saber com està funcionant la campanya de crowdfunding que heu engegat a Sorracisme per afrontar els problemes de finançament arran de la pèrdua de subvencions, no? Que esteu patint, tant públiques com privades. Com està aquest tema?
Bueno, el tema, estem allà en el projecte Denunciem el Racisme, que és el nostre projecte, el primer projecte de recaptació de fons. L'estem fent a través de la plataforma Goteo i hem començat ja la segona ronda i de moment allà anem, no? Ens agradaria que anés molt millor del que està anant, però sí que és veritat que estem rebent també molt de suport i això ho agraïm. Mm-hmm. Sí, sí.
La continuïtat de Sorracisme està en risc real. És una entitat que va néixer l'any 1989 i, clar, és una entitat de referència. Per moltes persones és un lloc de refugi.
Mm-hmm. Sí, estem passant moments una mica complicats i, sobretot, quan parlem de que ens plantegem tancar, sobretot és per poder, en certa mesura, garantir un servei de qualitat, no? Sí que és veritat que... Quan plantegem tancar és perquè no ens imaginem un moment on algú potser no, hagi patit qualsevol tipus, no? Pensem ara mateix de violència racista i que no tinguem la capacitat, és a dir, la capacitat, diguem-ne, tècnica, real, no? D'atendre com es mereix, no? Sense revictimitzar, no? Per tant, creiem que el servei ha de ser un servei de qualitat, no? I en aquest sentit, si volem mantindre aquesta qualitat, doncs bé, No és tant, no?, que no treballem amb les institucions, perquè continuem treballant amb elles, amb les administracions, continuem mantenint converses, però sí que és veritat que des del 2020, concretament, no?, hem anat perdent un 15% de finançament, sobretot el que és el SAIT, Servei d'Atenció i Denúncia, que és, per nosaltres és un dels cors de Sos Racisme a Catalunya, no? Aquí una persona que parla ha sigut usuària i, per tant, crec que és superimportant perquè al final és un servei gratuït per tota persona que hagi patit racisme i també per qualsevol persona que hagi sigut testimoni i vulgui anar a denunciar, no? És un servei, al final, no?, que haurien de garantir, diria, no?, des de les institucions, però sí que és veritat que no hi ha cap servei institucional o des de les administracions que funcioni tan bé i tingui, diguem-ne, aquest coneixement i aquesta especialització en l'àmbit del racisme com Sos Racisme a Catalunya.
Quantes denúncies podeu rebre a l'any, més o menys?
Uf, ara mateix no ho recordo del tot, però vam fer l'informe i, si no m'equivoco, en l'informe dèiem que més o menys vam rebre unes 500 i pico situacions de casos de racisme que es van vindre a denunciar. Mira, ho tinc aquí. 628 persones ateses pel SAIT, de les quals, diguem-ne, que 446 eren demandes noves d'atenció i 130 van ser els nous casos assumits.
És una bona fotografia de la situació a Catalunya i d'una entitat i d'un servei, aquest que doneu, que per moltes persones és vital, perquè es genera aquest vincle de confiança, una confiança que no es troba quan estem parlant d'altres institucions, no?
Correcte, al final... Per
costa
nosaltres,
molt, no?, fer el pas.
Costa moltíssim. Costa moltíssim fer el pas, perquè sí que és veritat que moltes vegades ens trobem que hi ha molta gent que ni tan sols sabia que podia vindre a denunciar això. Ens trobem que hi ha molta gent que fins i tot no coneixia de l'existència del servei i molt menys de l'entitat. Aleshores, sí que és veritat que el racisme, bueno, costa moltíssim de denunciar, perquè una de les coses que té el racisme per les persones que la viuen, no?, i si entenem el racisme com que no cal haver patit una agressió racista, no cal que et fiquin una pallissa, no?, el racisme forma part de la quotidianitat. I moltes vegades identificar que el que estàs patint és racisme, no?, i poder provar-ho és molt difícil. Moltes vegades, dintre de la ment de les persones que pateixen racisme, hi ha un diàleg, no? És un, ostres, això m'ho ha dit, però m'ho ha dit perquè tal, no? Aquest gest ha sigut per tal, tal, no? Fins que t'atreveixes a donar el pas. Per exemple, no?, sempre poso el meu cas concret. A mi va ser una amiga i el seu pare, que treballava al síndic de Greuges, que no van parar, no? I em deien, vinga, 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 vinga. Això s'ha de denunciar, això no pot, no? Però, sincerament, també, no? En el meu cas, jo vaig patir una agressió per part de la policia. És a dir, no?, quan parlem de denunciar, moltes vegades la gent, l'imaginari aboca a anar a una comissaria o anar a un jutjat i denunciar. I jo pensava, ostres, de què serveix, no? A qui aniré a denunciar, a la policia, no?, en aquest sentit. Per tant, sí que és veritat que no és fàcil, però la majoria de persones que denuncia el racisme ha tingut un diàleg intern i moltes vegades és perquè també ja no és tant per ella, sinó perquè no li pugui passar a una altra persona, perquè no li passin els seus fills, potser hi ha molt de treball de conscienciació, de no tolerar el racisme, de no donar-li cabuda, no? Perquè entenem que així és la manera, així és la forma real de que, si volem, no?, de que en la nostra societat erradicar aquesta problemàtica, hem de passar per no normalitzar-la. I, desgraciadament, moltes de les persones que la pateixen, per desgràcia, la normalitzen. És a dir, per exemple, una persona en situació administrativa irregular, no?, pot patir racisme i situacions greus de racisme i moltes vegades entén que té pocs drets o entén que no està al seu país, etcètera, etcètera, i que, bueno, potser millor no aixecar la veu, perquè a vegades no convé anar a denunciar. Per exemple, les treballadores del camp que han patit tot tipus d'assetjaments i abusos i agressions sexuals, no?, a part de l'explotació que estan patint, no?, allà mentre treballen, no és fàcil, no.
Clar, per tant, aquestes 600 o 500 i pico denúncies és només la punta, no?, d'aquest iceberg, perquè queda moltes d'aquestes actituds i discursos i comportaments queden amagats, no?, per aquesta por a ser qüestionat, no?, i assumir que aquesta violència ja forma part intrínseca de la teva persona, no?, en tant que pues, persona racialitzada.
Correcte, al final és que la impunitat, no?, que històricament s'ha vist en quant al racisme, això també és un factor brutal en el que, torno a dir, l'esperança moltes vegades en el sistema judicial o en què es pugui, d'alguna forma, diguem-ne, restaurar aquests drets que se t'han vulnerat, no?, mitjançant la discriminació racial, doncs l'esperança a vegades no augmenta, però crec que per això és molt important, no?, que en parlem del tema, que en parlem del tema, que prenguem consciència, que conscienciem, que continuem anant a escoles, que treballem amb entitats i que, sobretot, no, no ho normalitzem.
Tu et vas convertir en activista perquè vas trucar a la porta de Sos Racisme? O l'activisme ja es mama des de petit?
Bé, l'altre dia ja veia una entrevista al Jordi Magrinyà. Ell era antifeixista dels anys 90 a la ciutat de Barcelona, i li preguntaven i veia que hi ha activisme per necessitat i per consciència, no? Doncs, ostres, em va agradar molt i penso que el meu activisme és per necessitat pura i dura. En aquest sentit sí que és veritat, no?, que el que és començar a militar en associacions i en entitats, en moviments antiracistes, sí, va ser arran de, que, de l'agressió, però m'atreviria a dir que l'activisme ja formava part, no?, encara que no fos conscient de la meva vida, m'explico. Els meus pares, d'alguna manera, sempre, no?, ens han donat aquesta consciència. Jo, més d'algun cop, doncs, bueno, alguna persona que potser era migrant, originària del Senegal, mon pare, si es creuaven, canviaven paraules, si la persona es trobava en situació de carrer, i això m'ha passat, que he compartit habitació amb gent i potser a vegades no entenia el per què, no? Doncs totes aquestes coses, al final, importen, no? Sumen, no? Tot aquest transmetre per part dels nostres pares de mireu cap al continent africà, de que, ostres, aquests són els vostres orígens, hi ha moltes realitats, doncs crec que en certa mesura ajuden a prendre consciència. Jo sóc perfectament conscient que no veuré el final del racisme, no acabarem amb el racisme en aquesta societat. Sé que les generacions futures també viuran racisme, i potser les futures i futures també, però sí que és veritat, no?, que és important prendre consciència i no baixar els braços.
Tu vas arribar a Catalunya amb la família quan tenies 6 anys, no?
Correcte, sí,
sí. I us vau instal·lar a Martorell.
Correcte, a Martorell.
Nascut a...
Jo sóc nascut al Dakar, Senegal.
A Dakar.
Correcte.
A Senegal.
Sí.
Què recordes d'aquesta arribada aquí, no? A un lloc nou, a una cultura nova, a unes sonoritats noves?
Jo recordo sempre que era com, ho diré, tenia una molt bona vida, és que no ho negaré, no? Vivia amb els meus avis, amb els meus tiets. Era un nen una mica malcriat, em deixaven fer una miqueta el que volia, i el que em va impactar molt, molt, molt va ser la diferència de vida, diguem-ne, al carrer. I de cop i volta va ser arribar aquí, i una de les coses que més em van impactar, no?, va ser com hores de casa, a l'escola, no?, com a molt 5 minuts en un parc tancat, no?, i era com, ostres, què és això? Però més enllà també mai m'oblidaré, perquè jo vaig arribar amb una roba tradicional del Senegal, de color lila, superelegant. I aleshores, quan jo ja arribo a l'aeroport, a mi em sorprenia molt la font, no? Veia tot de persones blanques, no?, que em miraven, i jo també estava com, ostres, també era molt cridaner, no? I en l'època sí, sí que és veritat que la migració no estava tan estesa com ara. Però va ser sorpresa i xoc, no? D'ostres, d'on estic? Què és això?
I aquesta mirada que et jutja, quan la comences a rebre?
Puf.
Quan n'ets conscient d'això?
En soc conscient a primer de primària, a classe, davant un company que sempre em deia negre de merda i es reia. Tota la classe es reia i jo també em reia. En soc conscient quan me n'assabento del que significa aquesta paraula, no? Però, ostres, als 12 anys, si no m'equivoco, 12-13, assegut en el banc davant de casa meva, amb el meu millor amic, el Jordi, una gent ens demana la identificació, jo li explico que no porto la cartera, que està a casa, i la gent, després de dir unes quantes coses, m'acaba dient a ver si me voy a hacer una cartera con tu piel, no? Aleshores, fixa-t'hi, no?, la meva innocència en aquell moment, que jo li vaig dir, sí, sí, agente, disculpe, no? Aleshores, al marxar, que va ser el meu amic blanc, que no ho va poder normalitzar i va continuar constantment dient-me, però que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Al final jo soc conscient perquè, sent la primera família negra africana, en un poble on no hi havia doncs t'acabes sent conscient sí o sí, no? I això no vol dir que no, jo no estimi, no? Perquè sento certa nostàlgia per Martorell, és el poble on he crescut, me l'estimo moltíssim i de més, però és allà també on he patit moltíssimes coses i realment he pres consciència de que, ostres, de que patia el racisme. De fet, hi ha una anècdota que m'agradaria explicar i se l'explico perquè crec que pot servir-li a moltíssima gent. He tractat amb molta gent que potser són fills d'immigrants o que han vingut aquí, no?, amb experiències similars, i sempre hi ha un moment en el que negues la teva identitat, diguem-ne, no? La teva identitat no occidental, perquè vulguis o no, tenim part d'identitat occidental que no podem borrar encara que volguéssim, no? Clar, forma part de nosaltres. Però sempre hi ha un moment, i a mi em va passar en l'institut, que hi va haver un moment que el xer ja es presentava a tothom com una persona que venia de França. Per què? Perquè com a senegalès, com a fill de pares senegalesos, bueno, és una llengua que es parla allà. Al igual que a Guinea Equatorial tothom parla espanyol, doncs ja, bueno, més enllà de les teves llengües es parla francès. I suposo ja que per fugir d'aquesta mirada, no? Ostres, d'on ets? De Senegal? Ostres, els estereotips racistes i racials. En Senegal hay casas. Hòstia, xeix, tu ahir perseguies leones, oi? Ostres, el xeix anava amb taparrabos. Ostres, ostres, ostres. I de fet, sempre explico, no?, que una de les grans fonts de propagació dels estereotips, al final, els estereotips s'adquireixen a tots els agents socialitzadors. Jo recordo que en l'escola, crec que era tercer de l'ESO, tema 12, la immigració es presentava a doble pàgina i la foto era una pastera plena d'africans, no?, com jo, automàticament. Mira, així ha vingut el xeix, mira el seu tiet, etcètera, 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 no? Per tant, ostres, la consciència del racisme la vaig adquirir ben aviat, ben aviat. I, de fet, parlava de la negació de la cultura per això, no? Perquè suposo que era més fàcil ser francès que no ser senegalès, no? I jo parlava francès i dic, ui, je viens du Lyon.
Això és supervivència.
Supervivència pura i dura, no? És com la persona que nega, que pateix el racisme.
Exactament.
És més, jo he estat en això. No? Jo he estat en això, en el que fins i tot he reproduït racisme, però i aquí vull dir, mai ha sigut contra persones blanques. Suposo, no? Era una etapa d'adolescència i això ho veig a vegades amb joves, no? Que s'insulten, no? Gent que es deixa dir mi negro, per exemple, no, és que somos amigos, no? Ostres, planteja't quina necessitat té el teu amic de dir-te mi negro, no? Però jo he estat en tot això i suposo que és supervivència pura i dura, i al final, com a adolescent, busques aquesta acceptació, no? Però sí, jo m'ajuntava amb els meus amics blancs, catalans, espanyols, i la majoria, és que los moros, així, i jo era el primer. És que moro, pam, pam, pam. És que los latinos, pues Panchito, ja m'entens, oi? Pues una miqueta, perquè jo era el guai, oi? Jo era el xeix, jo era l'especial.
Llavors, estaves acceptat pel
correcte,
grup, no?, per
correcte,
la majoria.
Correcte, no? En el moment en el que ja, no?, comences a aixecar la veu, deixes de normalitzar algunes coses, ja, clar, allà te n'adones qui realment
està
pots considerar
grup, no?,
amic o no. Hoping for a life more sweeter.
Instead I'm just a story repeated. Fa un temps, xeix, vaig llegir un llibre que em va colpir molt. Es titula Entre el món i jo, una carta emocionant i molt punyent d'un pare al seu fill de 15 anys sobre què significa ser negre als Estats Units. L'autor, el periodista afroamericà Ta-Nehisi Coates, va escriure aquesta profunda reflexió després de l'assassinat d'un amic seu a mans d'un policia blanc. I els fonaments que travessen tota la lectura són els consells del pare al fill. Salva el cos, li repeteix. Hoping for a life more
sweet. I ara saps, si no ho sabies abans, que els departaments de policia del teu país han estat investits d'autoritat per poder destruir el teu cos. Tant se val si la destrucció és conseqüència d'una desafortunada reacció exagerada. Tant se val si prové d'un malentès. Tant se val si la destrucció és conseqüència d'una política absurda. Si vens cigarrets sense l'autorització adequada, et poden destruir el cos. Si mostres disconformitat davant dels qui volen atrapar el teu cos, te'l poden destruir. Si entres en una escala fosca, et poden destrossar el cos. I els destructors rarament seran imputats. Gairebé sempre rebran una pensió. La destrucció només és l'expressió màxima d'una forma de domini que et dona dret a escorcollar els altres, detenir-los, apallissar-los i humiliar-los. Tot això és habitual per les persones negres. Res de tot això no els ve de nou. i ningú no n'ha de retre compte. Entre el món i jo, Ta-Nehisi Coates, editorial Empúries.
Què t'ha semblat? Amb què pensaves quan estaves escoltant?
En moltes coses, sincerament.
Perquè això ho has patit, tu.
Ho he patit jo, però no només jo. És a dir, moltes persones
moltes
com
persones,
jo. No?
Sí.
I d'això és el que intentem denunciar, no? La dimensió, la magnitud. I quan parlava de que estic agraït de poder estar aquí per aquest altaveu, perquè ja no només és el meu cos, no només és el Xer, sinó és el cos de moltíssima gent. I efectivament m'ha estat emocionant, no? Perquè és fotut, sabem del que parlem. De fet, una de les coses que explico als joves o adolescents quan entro a una aula, moltes vegades els hi pregunto per la proclama Black Lives Matter, no? Per portar-ho al context estadounidens. I l'associa arran de la mort de George Floyd, aquests 8 minuts del genoll de Derek Chauvin sobre el coll de George Floyd, no? A partir d'allà és com es viralitza aquestes imatges. Allà és quan la majoria de la població no conscienciada o antiracista, no antiracista, comença a sentir Black Lives Matter, no? I és com, fins i tot hi ha gent que ja es cansa, no? I diu, quina ximpleria. I compren el relat que intenta boicotejar la lluita, no? De all life matter, totes les vides importen. I oi tant que sí, però els intento explicar que això és fa més de 7 anys. Black Lives Matter comença arran de l'assassinat de Trayvon Martin. Trayvon Martin és un adolescent de 14 anys que es trobava practicant esport i portava uns auriculars i una caputxa. Per darrere, pujats a una camioneta, anava una patrulla veïnal. Pujats dintre de la camioneta i armats, veuen aquest jove negre corrents i amb caputxa i automàticament ja el criminalitzen, no? I li diuen, alto o disparem, alto o disparem, alto o disparem, 3 vegades, i a la tercera obren foc i li peguen uns quants trets per l'esquena a un jove adolescent de 14 anys que practicava esport. Aquest fet ja va ser com massa indignant, però el que més indignava, i per exemple, no, ho sentia quan llegíeu el fragment del llibre, és la impunitat, no? És que els assassins d'aquest jove al final van ser posats en llibertat. I això va crear certa tal ola d'indignació, perquè no era nou. No és el mateix ser blanc i negre, i que les nostres vides sembla ser que per part de les administracions, per part de l'Estat, no, no té cap valor. Hem vist totes les identificacions policials, veiem imatges, no, de la policia, i no es comporten igual quan són persones blanques que si són persones negres. No? I en aquests fragments, no, de, ostres, el teu cos sempre serà violentat, ho assimilo a la perfecció i en certa mesura m'emociona perquè és que ho intento explicar, no? Jo entro a una aula i veig cares i els dic, jo ja veig cares de gent que hi ha coses que li passaran, perquè hi ha valents que intenten explicar-ho, però jo ja veig cares de gent que anirà caminant pel carrer i la policia se sentirà amb l'autoritat d'identificar-los, no pel que hagin fet, sinó perquè, ostres, mira, podem anar en matèria d'immigració, poden pensar que és una persona sense papers. Tot i que aquesta persona hagi pogut nascur aquí, tingui un nom català, sí, no, sí, no conegui una altra cosa. Per tant, o sigui, no sé com era, però el teu cos és subjecte, no, de la violència per part de l'Estat. No, no, algo així deia, no? I efectivament és duríssim. En el meu cas, per exemple, i és el cas de molta gent, no és el mateix la història d'immigració d'Espanya que França, no, i altres llocs. Per tant, jo crec que la generació dels nostres pares ja tenia bastant també sobrevisquent, no? I potser patia el racisme i no aixecaven la veu.
Tot en silenci, no?
Tot en silenci perquè no som al nostre país, clar, perquè potser ho feien per nosaltres, perquè pensaven que si ells s'empassaven el racisme, potser els seus fills i eren capaços, no, de donar-los una bona educació, més o menys, no? Certs valors, no? Que visquin una mica millor del que ells han viscut, pensaven que potser aquestes problemàtiques no les viuríem. I, per exemple, en el meu cas sempre em deien, si et diuen negre de merda, doncs gires la cabeça, al cap i te'n vas, no? Tu els ignores, tu saps el que vals. Però, clar, és difícil això per a un adolescent, una cosa que vius cada dia, aquesta motxilla de violència, no? I jo entenia que al final, si avui et diuen negre de merda, ajups el cap si marxes, demà et diran negre de merda i t'escopiran. Si ajups el cap si marxes, passat també. Però de vegades, potser aixecar la veu et farà que, almenys, si són 6 que t'ho diuen, potser demà seran 3, no? I en aquest sentit, no els culpo, ¿vale? Perquè era la seva forma de protegir-nos. Però nosaltres també No? I jo empatitzo molt amb aquest pare, jo em veuré amb la feina d'explicar-li al meu fill de que, ostres, coses que passen.
Tu ara tens un fill de 10 mesos, no?
Sí. I més o menys és això, al final, no? El que parlem no és el mateix. Les mares, per exemple, colles de nanos, no? Hi ha una obra que es diu Pareu de parar-me, interpretada per Sílvia Albert Sopale, que vam com demanar l'encàrrec des de Sos Racisme a Catalunya, sí. Que hi ha una escena en la que li diu, dice, hijo mío, ahora vas a salir con tus amigos, recuerda que si tus amigos se enfadan y chillan muy fuerte, tú no puedes hacer exactament el mateix, no? Perquè no és el mateix, no? Una persona, no sé, negra, per dir-ho d'alguna manera, borratxa en un tren. No indigna de la mateixa manera que quatre persones blanques, no? Supertaja i liant-la al màxim, no? No és el mateix un executiu parlant amb el telèfon en un transport públic aixecant la veu que una persona, no sé, per exemple, musulmana, no? Parlant en la seva llengua i que potser aixeca una miqueta el to, no? Per tant, i això és una realitat que vivim i no? Les persones que patim racisme, que sempre hem de mesurar molt, moltíssim, les nostres accions, encara que la gent que no ho pateixi no ho sap. És a dir, no? Jo quan m'apropo a una senyora, vigilo la distància en la que estic d'ella, sincerament, ni que sigui per demanar-li la no, l'hora, vigiles primer que no s'espanti, que no pensi que vens a fer-li alguna coseta. Dos, t'adreces amb el doble d'educació. Perdoni, dispensi, no? Tens aquesta necessitat primer que vegi que ets una persona educada, tal, no? I, ostres, quan te n'adones de tot això, no? I comences a fer, no? A, diguem-ne, assumir al final la teva identitat, també veus aquesta reacció per part de la gent. Un dia vaig entrar al metro i només entrar era una persona turista, una guiri, que va ser tan exagerat, es va agafar el bolso i es va fer cap endarrere com si s'hagués espantat. I la meva reacció va ser espantar-la, de veritat. No? I no dic que sigui la correcta, però perquè entenguis, no, moltes vegades el que costa. I es va espantar i va donar un vot. I aleshores jo em vaig quedar com, ostres, ara tens motius, de veritat, no? O sigui, no és fàcil, no és fàcil, no? I,
si has de sortir de casa ja amb uns mecanismes activats.
Correcte. O sigui, de fet tenim una dinàmica que és un triangle, que parla de la quotidianitat, violència i seguretat. I com accions del dia a dia. Com, per exemple, per una persona anar a comprar el pa, hi ha carrers que potser millor evita.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois.
El context polític i social. Fa poc hi ha hagut eleccions europees, l'extrema dreta ha arribat... ha tingut, no?, més quota de vots, més quota de poder, tot i que els partits europeistes han aturat una mica el cop, però bé, aquesta taca, vaja, del discurs d'odi es va escampant, no? Què fem?
És difícil, la veritat, és difícil perquè, a veure, nosaltres des dels moviments antiracistes sempre diem que ja existia el racisme abans de que existís l'extrema dreta, no? I la falta, diguem-ne, de polítiques i de conscienciació i de voluntat política real per voler abordar aquest problema fa que avui aquesta gent... és a dir, la falta de voluntat és una cosa. Dos, se'ls ha anat legitimant el discurs. Se'ls ha anat convidant a espais mediàtics que vulguis o no, ja estan entrant amb els seus discursos d'odi. Que si no hi ha una persona o algú que els aplaqui, d'alguna manera ja calen i permeen davant de la societat. Hi havia consensos bàsics, no? És a dir, sempre se'ns ha dit que una persona, no?, que obté la nacionalitat és espanyola. Ara no, ells decideixen qui és espanyol i qui no. I per què poden fer-ho? Perquè, bueno, la gent com jo potser no podem votar. Entens? Perquè si poguéssim votar, hauríem de... Si fóssim subjectes polítics, si fóssim subjectes electorals, si fos un gent a la que necessitessin el nostre vot, t'asseguro que estarien canviant aquest discurs, no estarien utilitzant-lo. Però penso que des de lo que mal diem esquerres mai hi ha hagut un discurs fort, sòlid, no? Antiracista i en defensa de tota la positivitat i de tot el valor que aporta la immigració a aquest país. O sigui, és que jo sempre em ric perquè al final moltes de les proclames són ridícules. No? I moltes vegades els dic, a veure si ens aclarem, la immigració ve a robar ve a delinquir, ve a treure't la feina o ve a viure d'ajudes? En què quedem? I és a dir, desgraciadament, no importa el que diguis, no importen les dades perquè el marc ja està instaurat. No? Estem en societats superpolaritzades.
Sheikh Drame, un plaer escoltar totes les teves reflexions i sobretot recordeu aquesta campanya de crowdfunding perquè l'entitat Sorracisme pugui ser viable i continuar fent aquesta feina vital que fa. Moltíssimes gràcies, Sheikh.
Moltes gràcies a tu per convidar-me. Fins la propera.
Solidaris. Esteu cans d'autoritat. Mirada horitzontal.
I el rellotge es cap avall.
Mercè Folch.
Enllaçant amb les reflexions del president de Sorracisme, fa uns dies vam ser a la presentació d'un nou dossier Catalunya Social, editat per la taula d'entitats del tercer sector. Amb el títol Fragmentades, una anàlisi dels discursos d'odi, l'auge de l'extrema dreta i el seu impacte social, el dossier analitza com i per què aquests postulats estan penetrant entre la població i, sobretot, analitza com es poden aturar. La Mireia Isart va cobrir l'acte.
Que s'anomena discursos d'odi, no?, o aquest discurs d'extrema dreta.
Salma Masian, historiadora i antropòloga, coautora de l'estudi.
Estan molt estretament vinculats a estructures de poder històriques, no?, com poden ser el colonialisme, el patriarcat, el nativisme, la heteronormativitat, no?
L'extrema dreta no crea el racisme, no crea la islamofòbia, no crea el patriarcado, no crea la homofòbia, no crea ninguno de estos problemas.
Helios F. Garcés, investigador i escriptor, coautor de l'estudi.
Sinó que explota de forma muy hábil problemas estructurales e institucionales. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de su batalla cultural y reforzar un giro social y político hacia la derecha.
L'extrema dreta, com explica el coautor de l'estudi, aprofita un context social tocat per les desigualtats per fer créixer el seu argumentari.
Los discursos de la extrema derecha encuentran un terreno fértil en problemas estructurales preexistentes. Por lo que resulta vital que comprendamos y desafiemos esas estructuras de poder para combatir efectivamente el odio y sus manifestaciones. Como sociedad, lo que nos corresponde es comprometernos con el desmantelamiento de estas narrativas tóxicas y trabajar por una sociedad basada en la justicia.
Un dels conceptes que apuntalen els discursos d'odi és el sentiment de pèrdua que experimenta una part important de la societat. Ho explica Salma Amasian.
Que poden ser pèrdues de moltes índoles, no? O sigui, aquesta idea de la pèrdua d'identitat nacional, perquè estem perdent Catalunya, estem perdent la llengua, que també és mentida, per altra banda. També pot ser, no?, pèrdua de poder econòmic, pèrdua de poder social, pèrdua de poder polític, no? No és només que el tingui l'home blanc, heterosexual, no?, o sigui, de classe mitjana alta, sinó que aquest sentiment el trobem també a les classes populars, el trobem també als barris, no?, de pèrdua d'identitat nacional, o sigui, de pèrdues de moltes maneres.
L'extrema dreta ofereix falsos remeis per sanar aquest malestar social. Garcés en posa un exemple.
La masculinidad normativa aparece entonces como una especie de clavo ardiendo, de placebo de testosterona, que proporciona autoestima y sentido de pertenencia. Una falsa salida endeble a la imposibilidad de rebelarse frente a la verdadera fuente del malestar social, que no es otra que la precarización continuada de nuestras condiciones vitales.
Això fa que, segons la investigadora, ningú sigui immune a aquests postulats.
Ninguna de nosaltres, almenys les que estem aquí presents, pot estar al marge, no? Perquè en última instància ens acaben afectant a totes, no? Perquè el que acaben fent és erosionant, diguéssim, els drets socials i els drets polítics, no?, els drets econòmics de totes, no? I per tant, quan s'assenyala aquest altre, en qualsevol moment, no?, i en determinats contextos, qualsevol de nosaltres és l'altre, no? També pots estar afectat perquè ets Diana del discurs d'odi, però també perquè totes som vulnerables a, per un eix o per un altre, no?, creure'ns alguns d'aquests discursos o d'alguna manera, doncs, integrar aquests discursos.
Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, té molt clar a qui cal atribuir la responsabilitat d'aquest fenomen.
I aquest discurs està calant, i aquest discurs és el que hem de contrarrestar. No podem culpabilitzar el que és vulnerable. Hem d'anar a l'arrel del problema. En aquest punt, el problema és l'administració.
l'estudi encarregat per la taula del tercer sector s'analitzen tres dels eixos que més utilitzen els discursos d'odi: l'antifeminisme i anti-LGTBIQ+, el racisme i la islamofòbia, i el nativisme, que avisa que cal preservar una suposada essència cultural associada a les nacions occidentals davant de l'amenaça que diuen que prové del sud global. Aquest context, òbviament, té conseqüències directes en la ciutadania. Noemí Fernández és jurista a la Fundació Secretariat del Poble Gitano.
Tenim nenes que venen a la Fundació o que venen a tallers que tenen por d'agafar el metro i sortir del seu barri, perquè saben que fora d'allà hi ha estigmes en contra d'elles. Normalitzem situacions com anar a comprar i que el personal de seguretat estigui sempre darrere teu.
Lona Gázquez és educadora a Punt de Referència, que ajuden menors migrants no acompanyats.
Si nosaltres necessitem el suport de les institucions per fer efectiu, no?, per promocionar els drets humans, però clar, si aquests discursos d'odi també calen, per una banda, a la ciutadania, que per tant, per exemple, no?, una ciutadana que treballa a l'atenció, a recepció d'un CAP, no?, i es troba un jove migrant i no el vol atendre perquè considera que no és d'aquí i que primer és d'aquí, per exemple, estic inventant-me ara una situació. Si després això entra a nivell institucional, és a dir, a nivell de polítiques públiques, aquí ja ho tenim tot, no? I per mi, que jo hagi d'acompanyar a un jove a interposar una denúncia als Mossos perquè si no, potser no li fan aquesta denúncia, és molt greu.
També denuncia una persecució i criminalització tant dels usuaris com dels treballadors de l'entitat, que sovint reben crítiques, especialment via xarxes, d'ajudar abans estrangers que gent d'aquí. Des de la plataforma LGTBI de Catalunya, en Jordi Samsó denuncia que el discurs d'odi ha passat a l'agressió i que ho viuen diàriament. Ho explica amb un exemple clar.
El centre LGTBI, que està al carrer Borrell 22, doncs hi tenim dos centres educatius al costat, Escoles Pies, Milà i Fontanals. A l'hora dels patis, els de secundària i batxillerat, surten, doncs passen pel davant i en grups, doncs des d'escopinades, maricones i bolleres de mierda, trabolos, tot el que vulgueu. Llavors, des de càmeres de seguretat, diguem-ne la denúncia a Mossos, en fi, tot això que ja hem fet, com el contacte amb el Departament d'Educació, en fi, tot el que hem pogut anar fent. El que dèiem, una cosa és les xarxes, ja atrevir-se, i doncs, xavals de 13-14 anys. I fins i tot un dia es van atrevir, perquè les portes, diguem-ne, al centre LGTBI són automàtiques i s'obren només al passar, es posen al davant i van tirar bosses d'aigua, en fi, si vols tu, res, però és.
Per la seva banda, Manolo Fages, responsable de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, alerta de com l'extrema dreta està intentant també trencar la solidaritat i lluita dels treballadors.
Y la ultraderecha lo tiene muy claro, atacando a las organizaciones sindicales de carácter de clase, y lo tenemos el ejemplo en Castilla y León, etcétera, etcétera, que una de las primeras medidas que han tomado es cortar todo lo posible los sindicatos de clase, pero también introduciendo sus propios instrumentos y el discurso de odio. Tenemos el sindicato de Vox, tenemos el Frente Obrero, es decir, que son conscientes de que tienen que entrar en el mundo del trabajo para triunfar, porque además detrás de ellas lo que está claro es que hay unas políticas económicas, hay unos intereses económicos.
Per fer front a aquesta realitat, els autors del dossier reivindiquen la unitat entre els diferents agents socials, recuperar la genealogia de la lluita antifeixista i trobar la manera de tenir relleu generacional. Per fer-ho, cal reforçar les entitats socials, ho diu Salma Amasian.
Estem veient cada cop, i això aquí hi ha deures per aquí, cada cop menys recursos per fer-les, i això és un tema, no? En aquesta col·laboració institucional amb les entitats s'ha identificat aquesta necessitat d'enfortir la tasca que ja es ve fent, no? Però també la necessitat, diguéssim, de transformar algunes pràctiques, no?, o algunes maneres amb les que veníem treballant, no?
En el mateix acte, Georgina Oliva, secretària general d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, reconeixia la tasca de les entitats.
És molt fàcil callar, perquè la por la tenim, clar que fa por. I quan tens por, quan tens respecte, és fàcil callar. I en canvi vosaltres heu decidit no callar. Per tant, el primer que em venia al cap era valentia. Valentia per anar contracorrent davant de les mentides, davant de les manipulacions, heu optat per ser valentes i apostar per la reflexió, pel debat, per l'escolta, per l'anàlisi, pel rigor, per l'educació.
Oliva es va comprometre a fer un mur de contenció amb el tercer sector des de l'administració.
Solidaris. Mercè Folch.
up this time.
L'altra mirada, amb Anna Surinyac.
Segons recull l'últim informe de Sorracisme, en l'últim any els discursos d'odi han experimentat un augment important. Anna Surinyac, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui, a l'altra mirada, amb el context polític i social que tenim, volem fixar-nos en els grups d'extrema dreta que fomenten i alimenten aquest relat violent i excloent, no només des del carrer, sinó també des de fa un temps, des de les tribunes parlamentàries. Anna, avui ens acompanya un dels grans coneixedors d'aquests moviments ultres al nostre país i també a Europa.
Bueno, i un dels grans fotoperiodistes també d'aquest país, no? Jo crec que és un dels fotoperiodistes catalans que més oients coneixeran. És el Jordi Borràs. És fotoperiodista, però també és il·lustrador, que jo ho he descobert preparant la secció. I, com deies, és especialista en documentar l'activitat de l'extrema dreta. Ha publicat Tots els colors del negre. I va publicar també un dels llibres de no ficció, de quin any va ser?
2018.
El 2018, el més venut de Sant Jordi, no? Que era un llibre de fotografia que mostrava com el títol era...
Dies que duraran anys.
Dies que duraran anys.
N'hi ha un altre que és L'any sense primavera.
Té tantes coses publicades.
Sí. Saludem el Jordi Borràs perquè l'Anna l'ha atacat directament. Què tal, Jordi, com estàs? Benvingut al programa, benvingut als Solidaris. També hem de dir, després en parlarem, que també és la veu narradora, diguem-ne, d'aquest podcast que es pot escoltar a 3CAT, fet amb la Mira, amb col·laboració de Catalunya Ràdio, que és Extrema Catalunya. T'hem convidat avui a parlar d'aquests moviments ultres perquè hem escoltat ara el president de Sorracisme, també hem estat amb totes les entitats del tercer sector que alerten d'aquest augment dels discursos d'odi, i tu això ho has retratat i ho has documentat molt bé des de fa molts anys.
Sí, deu fer vora 15 anys ja, o potser una mica més, que vaig començar a documentar-ho amb molta solitud al principi, amb molta solitud en tots els sentits. Primer, perquè aquest tema era molt inadvertit pels mitjans de comunicació, és a dir, existia l'extrema dreta. No s'ha amagat mai des de la mort de Franco. No, per tant, vol dir que des del 1939 hi ha hagut una presència constant en diferents mesures i entitats, però políticament quedava soterrada, informativament també, i era com si això no existís, com si l'estat espanyol, aquest problema no tingués importància perquè no hi havia un partit amb unes sigles concretes com sí que existia en d'altres llocs del món, i que, per tant, tot aquest fenomen, fins que no hi ha hagut una eclosió política d'un partit amb unes sigles molt concretes, com és el cas de Vox, aquí s'ha fet veure que això no passava, no? I sí que passava. És a dir, hi havia una extrema dreta política que influïa tant en mitjans de comunicació com en la política parlamentària en diferents estaments de l'administració, i, per tant, és una realitat, no? I el problema hi era, i segueix sent, i probablement hi serà.
Acostumem a parlar de l'extrema dreta com un bloc, però tu, en el teu llibre, a Tots els colors del negre, això ho especifiques molt bé, no? No s'ha de parlar d'un bloc perquè són molts colors i moltes tonalitats, no?
Sí.
Molts grupuscles, no? Què entenem avui dia per extrema dreta, Jordi?
Clar, hi ha molta confusió, no?
Sí.
I, de fet, la pròpia extrema dreta aprofita això i fa servir, per exemple, el concepte feixisme, que malauradament jo crec que es fa servir de forma molt gratuïta, ho fa servir com a arma llancívola contra els seus adversaris polítics, no? I els acusa l'antifeixisme de feixistes, no? Perquè diuen, són uns intolerants, perquè no respecten la nostra llibertat a parlar, a expressar idees, etc. No? L'extrema dreta és tota aquella dreta que va més enllà de la dreta tradicional i que té com a punt en comú la vulneració dels drets més bàsics, com poden ser els drets humans, no? O el contracte social. És a dir, la discriminació per motius de religió, d'ètnia, de cultura, de llengua, envers a la seva pròpia nacionalitat. És a dir, de fet, l'extrema dreta és dels fenòmens polítics més internacionalistes que hi ha, malgrat la paradoxa, no? Perquè són profundament nacionalistes, no? És un nacionalisme excloent i exacerbat. Però es dona la circumstància que si mirem programes de l'extrema dreta escrits en català, escrits en castellà, en francès, en anglès, en qualsevol idioma, pràcticament, trobem una sèrie d'idees que es van repetint, no? Aquesta exaltació a la nació, aquesta idea del retorn a un passat presumptament millor, no? Aquesta idea de que hi ha alteritats que són la causa de tots els problemes, i aquestes alteritats poden canviar, segons religió, nació, el que sigui, no? I per tant, són calques polítiques, no? I és una marea, és una onada reaccionària que aquí també ha arribat.
Vosaltres, al podcast Extrema Catalunya de la Mira, feu un repàs en profunditat de l'evolució de l'extrema dreta a Catalunya des de la mort de Franco.
Extrema Catalunya, una història de l'extrema dreta des de la transició.
Des de la emoció en el recuerdo a Franco.
Quina fesomia, Jordi, té ara mateix l'extrema dreta a Catalunya, una extrema dreta que va guanyant veus i pes al Parlament?
Sí, perquè a les últimes eleccions al Parlament ha irromput un nou partit d'extrema dreta, en aquest cas ja no parlem d'extrema dreta espanyolista, com és el cas de Vox, sinó d'un fenomen que és políticament nou des del punt de vista parlamentari, perquè és el primer cop que una extrema dreta de gaire catalanista, independentista, ha irromput al Parlament amb diputats, i que, per tant, obre una nova escletxa en un Parlament que les polítiques d'odi ja eren conegudes, fins i tot abans de l'eclosió de Vox, per un partit que jo sempre considero que no era pròpiament d'extrema dreta, però que utilitzava tàctiques pròpies de l'extrema dreta, i fins i tot idees, no?, d'aquesta extrema dreta, com era Ciutadans, que és un partit que ara ha desaparegut. No?
Efectivament.
Per tant, és allò de que aquí hem viscut aquest fenomen durant molts anys amb allò que deia, el que diu Xavier Casals, que és un dels màxims especialistes d'aquest fenomen, que és el fenomen de la presència absent, és a dir, una extrema dreta que, malgrat ser absent a les institucions, feia que les seves polítiques hi fossin presents a través d'altres partits conservadors, no? Partit Popular, Ciutadans, després, i ara, doncs, en el cas de Vox, i, a banda d'això, doncs, amb el fenomen d'Aliança Catalana, que curiosament, és una família de l'extrema dreta diferent, no? És a dir, abans parlàvem, no?, de famílies, Vox, segurament la podíem ubicar en aquest fenomen de la dreta radical conservadora, com el Fidesz a Hongria, com a Fratelli d'Itàlia, amb Giorgia Meloni, no?, que acostumen a ser profundament catòlics, molt conservadors i amb unes idees molt, molt carrinclones en molts sentits, i la família de la dreta radical populista, com seria el cas d'Aliança Catalana o el Rassemblement Nacional o Alternativa per Alemanya. És a dir, una extrema dreta que utilitza, per exemple, els drets i les reivindicacions de les dones o del col·lectiu LGTBI per contraposar-los a la versió més radicalitzada d'una religió molt concreta, no?, que és l'islam. No, però no ho faran amb altres religions, no? Per tant, políticament és una extrema dreta probablement més avançada. Doncs ara mateix al Parlament tenim aquestes dues famílies.
Ja, volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lugar-te a una marca, una idea, volen que digues si és negre o si és blanc.
Jo volia centrar una mica també en el projecte fotogràfic, no? Dona gust per això escoltar un fotògraf que sap tant del tema que ha treballat durant tants anys, però com et planteges, no? Al principi m'imagino que comences a fotografiar les manifestacions, però ja pensaves fer un projecte fotogràfic d'això, t'hi trobes, com planteges una mica?
M'hi vaig anar trobant a partir del moment que aquí em vaig veure incapacitat per seguir documentant l'extrema dreta per diversos fets que serien una mica llargs a relatar, però que resumeixen en que jo no era benvingut en manifestacions d'extrema dreta, no? Només no era benvingut, sinó que era amenaçat, agredit, assenyalat, etc. No? Per tant, va haver un moment al voltant de l'any 2015 que jo em vaig haver de plantejar, si vull seguir documentant aquest tema, haig de marxar d'aquí. Per tant, ho començo a fer, faig proves, no? Primer vaig a Alemanya, veig que puc treballar molt bé perquè l'anonimat em representa que jo puc tornar a fotografiar certs aspectes amb naturalitat, no? És a dir, amb l'ocultació necessària que necessita la nostra professió. Si en un moment que tu estàs fent fotos acabes formant part d'aquella acció que tu estàs retratant, és que no pots treballar, tu saps molt bé, vull dir, no? Perquè formes part del quadre, no? El que has de fer és fotografiar-lo, no? Per tant, ho faig per necessitat, i a poc, me n'adono, visitant els diferents països, que allò que estava retratant aquí, que volia conèixer per antítesi política, no? Perquè crec que la fotografia ha de portar, com el periodisme, una voluntat de canvi social, no? És la meva manera de veure la professió, doncs me n'adono que allò que passa en altres països s'assembla molt al que passa aquí i que segurament si documento el que passa en d'altres països on aquest fenomen està molt més avançat, acabaré entenent què pot arribar a passar aquí. No? És com una màquina del temps, d'alguna manera, no? Salvant les distàncies, evidentment, no? I que una manera de documentar el que passa fora és, a mi em permet entendre què està passant a casa meva. No? I per això intento retratar aquestes diferents famílies, sigui en manifestacions, en mítings, en actes, en dates assenyalades, en diades nacionals, i acabo anant doncs, pràcticament per tota Europa retratant aquest fenomen.
Suècia, Letònia, Hongria, Alemanya, França o Polònia?
I Itàlia, Portugal, també. Grècia... no ho sé,
Déu-n'hi-do, eh?
Bastants països. A Bulgària... La veritat és que m'he perdut ja. Tinc la llista a casa, però...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I tens intenció, això ja t'ho dic més com a editora, no? Sí. Que és una de les coses que a mi m'agradaria veure, no? Jo crec que és molt interessant veure totes aquestes similituds que hi ha, no? I que es repeteixen a les manifestacions i aquestes expressions que ara ja ens resulten familiars. Però no sé si tens alguna... No sé si el projecte evolucionarà potser a la intimitat d'aquesta gent d'extrema dreta per poder entendre... Treure'ls una mica del carrer, no? Una mica... Jo no he documentat extrema dreta, però sí guerres, i diuen que quan fotografies la guerra dins de les cases entens la guerra d'una altra manera. No sé si hi ha alguna línia que pugui ser això, no? Intentar fotografiar la ment d'aquesta gent més enllà de la seva manifestació.
M'agradaria molt fer-ho. El que passa que és un fenomen tan delicat que requereix de tanta complicitat amb allò que estàs fent. De fet, hi ha un projecte d'un fotògraf italià que ara no recordo, que va fotografiar membres de Casa Pound durant anys, no? I del neofeixisme italià, que és impressionant, aquest treball. És una llàstima que ara la meva memòria de curta envergadura no em permeti recordar-ho, però és un projecte que és molt amajable, però és un projecte que jo, sens dubte, crec que està fet amb una complicitat i un engany necessari, justificat, per poder fer això. De fet, és que si no, no hi entres. Perquè són estructures... especialment les més radicalitzades, no? Les camaraderies alemanyes, les esquadres neofeixistes italianes, que tenen un punt d'estructura sectària. I que fins i tot militants que han volgut allunyar-se, sobretot això ha passat a Alemanya, d'aquests ambients han requerit d'ajuda d'organitzacions externes, no? De fet, hi ha un exemple, hi ha una organització alemanya que es diu Exit, que ajuda exmilitants a sortir d'aquests cercles, de les camaraderies autònomes alemanyes, i van fer una campanya, us ho dic com a exemple, del nivell de bogeria, que hi ha amb tot això. Van fer una campanya per intentar portar gent cap a la seva associació. Van anar a un concert de música rock, de música neonazi, i van posar una paradeta amb samarretes, amb un lema molt llaminer per aquest tipus de públic, i eren unes samarretes que quan tu les posaves a la rentadora, aquella serigrafia marxava amb l'aigua a la rentadora i sortia un missatge que posava: si la teva samarreta ha pogut canviar, tu també pots fer-ho.
Ostres.
No? I el contacte d'Èxit, que és una campanya de màrqueting que jo trobo fantàstica. No? Però, és a dir, què et vull dir amb això? Que entrar-hi és molt difícil. Es pot fer, però requereix d'una estructura i d'una coartada tan gran que jo necessitaria anar a viure o estar uns mesos en un d'aquests països. Aquí tinc clar que no ho puc fer, perquè ja on faig la cirurgia estètica o no ho podria fer.
Parlem del visa pour l'image. Ara que a França bueno, hi ha d'haver eleccions al front nacional, o sigui, s'han ajuntat tots els partits d'esquerres per intentar aturar a Marine Le Pen. Tot i que les enquestes li van de cara. Sembla que està a punt d'aconseguir la majoria absoluta segons les enquestes. Tu que també has treballat allà, quin és el panorama, Jordi?
El panorama és fotut, perquè a més a França hi ha aquesta idea de que amb la segona volta hi ha com un segon round, no? Hi ha una segona oportunitat per aturar l'extrema dreta i moltes vegades es fia tots els ous a la segona volta. I aquesta segona volta, aquest cordó sanitari que és més fàcil fer a un país com França, de vegades es trenca. I molta gent no recorda que a l'alcaldia de Perpinyà, on hi mana l'exparella de Le Pen, l'Eliot, precisament la segona volta no va servir de res i va aconseguir governar per esgotament de l'alternativa política, perquè Perpinyà portava molts anys, 60 anys governant la mateixa família, assessors de confiança d'aquella família, és a dir, per desgast, no? Per incapacitat tècnica de l'oposició. Per tant, si no hi ha alternatives polítiques atractives que tinguin la capacitat de treure el votant cansat i desesperat, és molt difícil combatre l'extrema dreta, perquè el que ve a la fi l'extrema dreta política és un símptoma d'una malaltia molt més gran, que és l'esclerosi politico-social, que fa aflorar aquests fenòmens, no? És a dir, quan l'extrema dreta apareix al Parlament de Catalunya o on sigui, és que hi ha alguna cosa que no funciona des de fa temps.
No, has dit visa por l'imatge, però era per enganxar, no? Una mica.
Hem de posar context, no?
No, comentàvem abans, no? El Visa por l'Image l'any passat, a les projeccions de nit de Visa por l'Image, hi havia la teva feina feta a l'extrema dreta a tota Europa, i vas denunciar que el que et vas trobar és que totes les imatges que formaven part del projecte, sobre era un míting de Le Pen a Marsella, les havien tret de la projecció.
Sí, sí. Per sorpresa meva, a la nit de les projeccions, que és un escenari immillorable davant de 2.500 persones al mig de Perpinyà, van passar totes les fotos que vam fer arribar als organitzadors del Visa, i resulta que dues de les fotos, que eren les dues referents a França, i en una d'elles sortia Marine Le Pen en un acte de Marsella l'any 2017 o 2018, doncs aquelles dues fotos van desaparèixer de la projecció sense previ avís, no? I dies després, doncs, des de la direcció del festival, el senyor Leroy, que és el propi director del Visa, ens va comunicar que la decisió havia estat seva perquè creia que l'aparició de Le Pen no tenia res a veure amb aquella extrema dreta que retratava, no? I, evidentment, doncs, li vaig mostrar el meu total desacord i vaig anunciar aquest tema a la premsa francesa i a la catalana, també, quan se'n van fer ressò, no? Realment, això és un exemple, crec jo, que és interessant, no? Perquè de vegades és molt fàcil parlar de l'extrema dreta dels altres, no? Però la nostra és molt difícil. Perquè al cap i al fi coneixem aquells votants, coneixem aquell polític que ha canviat el xip, coneixem... Però s'ha de fer. És a dir, l'extrema dreta és un problema grandiós perquè representa la institucionalització de l'odi envers gent que són els nostres veïns i que podem acabar sent nosaltres mateixos. Perquè les alteritats, a qui odiar, canvien. Mai són les mateixes.
Tu a tots els colors del negre parles de futur incert, no?
I negre.
Sí. Clar, quin marge creus que pot tenir de creixement aquest tipus d'opcions polítiques, veient també totes les enquestes, no? Que aquestes forces polítiques són votades per molta gent jove.
Sí, jo crec que malauradament, i de vegades, moltes vegades, els mateixos mitjans en parlem, o la gent que ens dediquem a la comunicació, del concepte auge de l'extrema dreta. Jo crec que l'auge encara ha d'arribar. Jo crec que estem ara...
treballant en això.
Estem pujant. L'auge, si arribem a l'auge, serà una molt mala notícia, però per l'altra banda, voldrà dir que només queda una cosa, que és baixar. I per ara em sembla que hem de pujar molt. No? I això no només és un fenomen europeu. Passa a l'Índia, amb l'extrema dreta d'allà, passa al Brasil, passa als Estats Units, amb un personatge tan profundament sinistre i personalment fins i tot repulsiu en tots els aspectes, no? És una persona que a mi em causa certa urticària. Doncs és probable que torni a ser el proper president dels Estats Units, no? És a dir, això què vol dir? Que perquè tot això no passi, necessitem alternatives. I les alternatives...
on són?
M'agradaria recalcar-ho, no passen per mimetitzar-se amb els programes de l'extrema dreta.
Com està passant ara.
Exacte. Això l'únic que farà, i França precisament és un dels grans exemples d'això, és reforçar l'extrema dreta. Perquè al cap i a la fi, l'extrema dreta no es mou políticament d'on és, no? Que és a l'extrem de la dreta. Però sí que aconsegueix, i ha aconseguit durant molts anys, que els parlaments es dretanitzin. I quan tu t'acostes cap a l'extrema dreta, arriba un moment que l'extrema dreta ja no és extrem, perquè allò que estava tan lluny ara està molt més a prop, no? I al cap i a la fi ajudes a democratitzar aquestes ideologies perquè les valides.
No? Normalitzes els discursos d'odi, no? L'estigmatització de la diferència, etc. No?
Exacte, no? I si els compres el discurs o parla el discurs, estàs fent tot això. Per tant, el que necessitem són alternatives polítiques a una extrema dreta que ha sigut capaç d'apropiar-se del concepte de la llibertat, no? Fixeu-vos com ho fan servir, i a més ha sigut capaç de atraure una part molt important de la població que està rebotada amb la política en general. No? És a dir, estan recollint un vot antisistema, entre cometes, quan són el sistema
per excel·lència.
Personificat, exacte. No? Que és una cosa que a mi em té al·lucinat, perquè al cap i a la fi són molt bons fent el que fan. Altra cosa és que no ens agradi, però són bons comunicant, són molt bons fent servir les xarxes socials i són molt bons donant respostes simples a problemes extremadament complicats.
Al final, jo moltes vegades quan penso, no, perquè al final tu deies, no, que el periodisme, el fotoperiodisme també ha de resoldre dubtes o ajudar a entendre, no? Tu comences a fotografiar això per intentar entendre. Mm. I crec que hi ha una part de també dels productes periodístics o documentals o inclús de polarització dels mitjans que és difícil que entenguem, jo des de la meva posició, la ment de les persones que voten a l'extrema dreta, no? O el que creiem, bueno, sí, l'extrema dreta, no? Jo, hi ha un projecte fotogràfic aquí, per exemple, a Filipines, que ens queda molt llunyana, no? Quan Duterte arriba al poder, des d'aquí no enteníem com un tio com Duterte pot pujar al poder, perquè l'únic que estàvem veient era que Duterte assassinava, matava, omplia presons, no? I quan veies els projectes fotogràfics de gent que anava a fotografiar les Filipines de Duterte, deies, vale, este Duterte és mal o malíssimo, i no s'entén res. En canvi, quan començaves a mirar els projectes fotogràfics de la gent de Filipines, dels fotògrafs de Filipines, veies que els mateixos barris que Duterte estava aniquilant, hi havia figures de Duterte dins les cases, hi havia els mercats capgrossos de Duterte, no? I començaves a entendre una mica el recolzament popular que hi havia a Duterte, no? I a mi em dona la sensació que des de la nostra posició, des de la meva, no? Em costa entendre qui és el tipus de votant, o sigui, no tota la gent que vota a l'extrema dreta és aquesta gent que es manifesta amb aquestes cales d'odi, no?
Clar, jo crec que no.
Per això jo quan et preguntava els matisos de, no, la importància de algú que ha treballat tant aquest fenomen, buscar els matisos fotogràfics també, o, no?
Exacte. De fet, una de les coses que em va portar... és a dir, no és la mateixa anar a una mània de neonazis, que ja saps que t'hi trobaràs, que anar a un míting de Le Pen. Jo dels actes més... que m'han fet entendre més què passa amb la seva dreta va ser aquell míting de Le Pen de Marsella, perquè... vaig fotografiar des d'un home amb una samarreta del Che Guevara fins a una noia que físicament veies que era d'origen, o ella o els seus pares, d'origen algerià, no? Per tant, que dius, què està passant aquí? No? Per què aquesta gent tenen Le Pen com a referent? Clar, per entendre això és entendre també l'estructura política de França, el centralisme, el jacobinisme francès, perquè si tu mires el vot de Rassemblement Nacional, veus que és un mapa negre excepte París, pràcticament, no? És a dir, i això no s'entén sense entendre el centralisme del país i com s'ha desposseït, no, el que en el seu moment cada poble de França tenia la seva comissaria de gendarmes i la seva escola i el seu ajuntament. Tot això avui en dia s'ha desposseït. I aquí al costat, a la Catalunya Nord, ho podem veure, que és el cul de França. És la zona més pobra de l'estat francès. El barri més pobre de l'estat francès és el barri de Sant Jaume, que és el barri on precisament es fa el Louis de Polimaix. Per mi era tan important, per això era tan important exposar aquelles fotos al Louis, no? Resulta que no va poder ser. Per tant, és allò que deia abans, no? L'extrema dreta, al cap i a la fi, és un símptoma, no? A mi també m'interessa documentar-lo de forma molt gràfica per entendre que l'extrema dreta pot ser el nostre veí, pot ser el nostre germà, podem ser nosaltres en un moment donat, no? Perquè el perfil de votant és tan divers i és tan plural i a cada país ho veig amb uns motius tan diferents que jo crec que ens en farien creus a entendre les situacions que s'han donat.
Ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Estarem moltes hores,
has de seguir amb aquest projecte.
Seguirem. De fet, no té final.
No,
ara
malauradament no té final.
Sí.
Gràcies, Jordi Borràs. Si us interessa més tot aquest fenomen, podeu escoltar el podcast Extrema Catalunya i també llegir el llibre Tots els colors del negre, publicat ara en llibres. Anna Sorinyà, complet, com sempre. Que vagi bé. Gràcies.
Gràcies. A vosaltres.
Solidaris. Mercè Folk.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. Seeds of freedom, time has come.
Thank you.